Bona tarda, amics i amigues oients de Ràdio Molins de Rei, o bon dia, si ens escolteu, diumenge al matí, en repetició. Benvinguts, benvingudes a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós, i avui dedicarem el programa al llibre Consciència o Col·lapse, del filòsof Jordi Pigem. Moltes gràcies per seguir-nos, sintonia, i comencem.
Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
Jordi Pigem, nascut l'any 1964, és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona. Del 1998 al 2003 va ser professor i coordinador de l'àrea de filosofia del màster en ciència holística del Schumacher College a Dartington, a Anglaterra. Ha estat professor convidat en diverses universitats d'Europa i Amèrica i, pel que fa a reconeixements, ha obtingut el Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi d'Assaig de la Scientific and Medical Network i el Premi d'Assaig Joan Maragall. Una anècdota és que aquest filòsof, autor de diversos llibres, viu sense tenir televisió ni mòbil. Bé, doncs a la monografia del programa d'avui escoltarem una presentació del llibre Consciència o Col·lapse, el seu darrer llibre. Aquesta presentació es va fer el passat 4 de maig a la població de la Ràpita, a la comarca del Montsià, en un acte organitzat pel Centre de Ioga Actes i Paraules dins el seu cicle de trobades amb el pensament. Escoltem-ho amb atenció.
Bé, benvinguts i benvingudes. Gràcies a tots per vindre. Proposo arrencar esta xerrada, esta conversació amb ell, amb una frase de Neil Postman, que va dir el 1985, que és que la gent arribarà a estimar la seva pròpia opressió, a adorar les tecnologies que es parlen la capacitat de pensar. Això ho va dir el 85. No sé si estaríem d'acord en que potser hem agreujat, no?, esta opressió i esta adoració cap a la tecnologia que ens impedeix la capacitat de pensar. Sobre esta frase, Jordi voldria començar esta xerrada preguntant-te si creus que este filòsof avui és revolucionari.
Aquesta persona ja veia fa 40 anys que cada vegada més estem pendents de les tecnologies, i això era un moment que no hi havia telèfons mòbils. Què passa avui en dia, no?, que tenim la immensa majoria, la majoria dels adolescents potser, addictes als mòbils. O sigui, sabeu que hi ha molts que si s'aixequen, es desperten a les 3 de la matinada, miren si hi ha missatges. O dormen amb el mòbil encès, perquè si arriba una notificació es desperten i puguin contestar. Però no és només els adolescents, és bàsicament tothom, no? Jo encara resisteixo sense mòbil, cosa que complica bastant la vida. Però crec que, sí, en el meu cas té... Vull seguir fent-ho, en la mesura que m'ho permetin. Aleshores, sí que el llibre de Pandèmia i Postveritat començava amb aquesta paradoxa que estem personalitzant els robots, donant-los característiques que semblen gairebé humanes, i a la vegada robotitzant les persones. Això, quina contradicció és. És a dir, que en comptes de posar la nostra energia en el creixement interior, doncs posem la nostra energia en coses exteriors, que poden ser molt pràctiques, però arribem a una societat superaccelerada en què ens podem desplaçar amb molta rapidesa, però a vegades no sabem a on anem, i en què ens podem comunicar instantàniament, però a vegades no tenim res a dir. I aleshores què passa? Tot això que tenim tant poder material, però moltes persones senten que la seva vida és buida, que no troben sentit a la seva vida, no tenen qui comunicar-se, se senten soles, es multipliquen depressions, moltes psicopatologies, suïcidis fins i tot.
Has parlat d'engany i vindria aquí una altra cita, en este cas del filòsof Alexandre Coller, que va dir l'any 43, mai s'havia mentit tant com avui, ni mentit d'una manera tan descarada, sistemàtica i constant. 80 anys després, se'n faria creus del que mentim avui?
Sí, a més ell era filòsof de la ciència, historiador de la ciència, i en aquella època una cosa que es publicava en una revista científica era 100% certa, inapel·lable, fins que potser al cap de molts anys alguna altra teoria científica mostrava una altra perspectiva. Però, per exemple, les dades que es publicaven en les revistes científiques eren absolutament certes. Ara mateix doncs, tenim que bona part del que es publica a les revistes, per exemple, mèdiques, i a totes les àrees de la ciència que impliquen molts diners, doncs en gran part són falses. I jo, si a pandèmia fos veritat, i després en aquest llibre també resumeixo declaracions de tres persones que han dirigit les tres revistes mèdiques més importants del món. Lancet, New England Medical Journal i British Medical Journal. I totes tres persones que han estat dirigint aquestes revistes reconeixen que bona part del que publiquen és fals. I ara fa dos mesos també, Joan Ramon Laporte, que potser recordareu que va parlar al Congrés dels Diputats i va dir que la vacuna era un experiment global sense precedents, ha publicat un llibre de 600 pàgines que es titula Crònica d'una societat intoxicada, on també dona una quantitat d'evidència enorme de com tota mena de fàrmacs. Els assajos clínics són pagats per les companyies, surten uns resultats que convenen a les companyies, que no tenen a veure amb quina és l'efectivitat real o quines són els efectes adversos possibles d'aquests productes. Aleshores, Coare, que era un historiador de la ciència, sabia que si una cosa es publica en una revista científica, és veritat. Avui en dia ja no et pots creure això. Fins i tot aquest British Medical Journal fa 3 anys, un exdirector, Richard Smith, va dir que hauríem de passar de creure que tot el que es publica a les revistes científiques és cert a creure que és fals fins que no es demostri el contrari. Bueno, això és el món al revés. Això és un desastre. Això és un desastre perquè, aleshores, en què et pots fiar? Si fins i tot els articles científics no et pots fiar d'ells, aleshores, en què t'has de fiar? No? I això és l'aporta en aquest llibre, Crònica d'una societat intoxicada, mostra que això passa en tots els àmbits de la medicina, però també passa en tots els àmbits on hi ha molts interessos econòmics. Amb estudis sobre galàxies llunyanes o avantpassats nostres de fa centenars de milers d'anys, potser no hi ha grans interessos econòmics i llavors et pots més o menys fiar. Però amb tot el que implica interessos econòmics, el màrqueting, la propaganda i les ganes de mostrar una cara que ven, és el que t'imposa. I aleshores, una de les coses que tenim al món d'avui, i per això en el meu primer llibre el títol és Pandèmia post-veritat, la veritat era una cosa gairebé sagrada tradicionalment. I tu, això no vol dir que hi hagi una única veritat, pot haver la veritat hindú i la veritat budista i la veritat taoista i la veritat cristiana i la veritat que vulgueu, secular, la que sigui. Poden haver-hi diferents perspectives, però sempre hi ha unes coses que són més veritat que altres. Aleshores, si tu senties que una cosa era veritat, has de fer cas allò. Emerson, que és un gran autor del segle XIX dels Estats Units, diu que quan una persona diu una mentida, no només es fa mal a si mateixa, sinó que està fent mal a la societat. Està desmuntant la societat. Doncs aleshores, avui passem a un món en el qual tot el que importa és el que és funcional, utilitari, pràctic. Aleshores, a una companyia del que sigui, una companyia tecnològica, el que li interessa no és el que sigui veritat, sinó el que ven. I aleshores, la veritat deixa de ser important i el que és important és què funciona. Què fa que el meu producte es vengui més? Què fa que el meu partit tingui més vots? I no tant mantenir-me fidel a la ideologia del meu partit, que era potser el model de fa una època. Ara és més, a veure què vol sentir la gent, i els direm això, i després farem potser una altra cosa. Però cada vegada estem més en un món on no, on el que importa és el que funciona a curt termini. A curt termini perquè després acarregues la cohesió de la societat i del món.
Però tot, inclús la gent que no té cap interès econòmic al darrere, ha deixat de donar valor a la veritat, fins
sí.
I tot la menysprea d'alguna forma.
Mira, jo tinc l'anècdota que ara fa un parell de setmanes em vaig anar a renovar el carnet de conduir. I aleshores fan una sèrie d'entrevistes i dius, tinc un malalties, etc. Vale. Però després em fan signar una declaració conforme tot el que li he dit al metge és veritat. I jo recordo que quan fa 10 anys vaig renovar el carnet, no em van fer signar una declaració de que el que li he dit al metge és veritat. I em va dir, sí, això ho hem afegit ara. I és com que abans es donava per suposat que el que tu dius al metge, el metge pregunta i tu li diràs la veritat, perquè què li has de dir? I ara no, ara ja no se dona per suposat que li diràs la veritat i per tant t'obliguen a signar que el que li has dit és veritat, perquè ja sembla que la cosa per defecte és dir, bueno, doncs no, tal. O sigui que això és molt curiós del món en el qual estem, que és un món prodigiós, en el qual tenim moltes oportunitats i tenim coses que fa 40 anys eren inimaginables en molts llocs del món, però a la vegada que tenim tantes possibilitats materials tenim una confusió sense precedents. Les notícies sempre ens arriben, internacionals per exemple, maquillades per donar la impressió que volen les persones que controlen les agències de notícies. I de fet tots els mitjans de comunicació del món bàsicament estan controlats per sis grans grups, i com explico, la pandèmia és veritat, aquests sis grans grups. I la immensa majoria de les empreses del món, bàsicament, tenen com a principals accionistes dos grans fons d'inversió, que es diuen BlackRock i Vanguard, que són els principals accionistes de la majoria de bancs, de la majoria de farmacèutiques, de la majoria d'empreses tecnològiques, i fins i tot empreses que es fan la competència com Coca-Cola i Pepsi. Perquè tu tens accions als dos llocs, pots jugar millor amb cartes a les dues bandes. I que aquests dos fons d'inversió tenen mouen un volum de diners superior al de Gran Bretanya, Alemanya, França, Itàlia, Rússia i Espanya juntes, dues empreses. I a més, BlackRock ha fet la seva fortuna a través d'un programa informàtic, un algoritme, que calcula mecànicament on és millor invertir diners. O sigui, aquí apareixen 148 milions de dòlars i en uns minuts decideix on és millor invertir-los. Però és una cosa purament, i tenint en compte també a quin país hi ha diferents lleis que siguin més tolerants amb les coses. O sigui, quin país pot contaminar més o explotar més a les criatures, etc. etc. I aquí no hi ha cap element d'empatia humà. O sigui, hi ha tota la maquinària del tecnocapitalisme funciona d'aquesta manera cega. Però si hi ha la persona a dalt de tot, a vegades passa que aquesta persona diu, ah no, aquesta selva no la vull destruir perquè jo quan em vaig casar vam anar de viatge de nuvis allà. O perquè tinc no sé qui que conec. Hi ha algun raconet ja d'acord. Però si és una màquina, tant li fa. I aleshores, clar, cada vegada donem més autoritat. Empoderem més les màquines i ens desempoderem nosaltres.
Nosaltres en el dia a dia no podem creure a la ciència, no? Tampoc podem creure als mitjans de comunicació tradicionals, perquè estan sotmesos al poder. On anem?
Aleshores, bé, una cosa bàsica és que si no pots fiar-te de les coses que t'arriben de molt lluny, sí que pots fiar-te de les persones que coneixes personalment, de la teva petita comunitat, i aquí veig que en teniu una prou ferma. I aleshores potser una altra opció és aprendre a deixar-te guiar per la teva intuïció. Tots tenim alguna veu interior que ens diu coses. Els grans textos de l'hinduisme i de totes les grans tradicions i de tots els grans filòsofs i dels poetes, en el fons, senten que els hi ve la poesia, la música, la reflexió. I aleshores tu a vegades notes que no saps exactament per què, però has de tirar cap aquí. A vegades la intuïció pot fallar, però això no vol dir que... Però la majoria de les vegades funciona. Igual que els teus ulls a vegades et fan veure una cosa que no és un miratge. O creus veure en una multitud una persona, oh, és ella, i vas cap allà i resulta que no és ella. Ens ha passat a tots, no? Això no vol dir que els teus ulls no vegin bé, però sí que en general són fiables. La intuïció en general també és fiable, el que passa que has d'anar refinant. I aleshores també aprendre a destriar. Veus que hi ha uns mitjans que potser són més fiables que altres, però sí, no és fàcil.
No és fàcil, no? Tornarem en este punt de buscar les sortides. En este llibre que avui presentem, Consciència o Col·lapse, planteges una batalla, que estem en una batalla cognitiva, no? A la part enemiga, podríem dir, hi ha la propaganda del poder i la temptació digital. Aturem-nos en aquests dos conceptes, si et sembla. Com es desplega aquesta propaganda del poder avui dia?
Bé, cada vegada més, en comptes de fiar-nos a la nostra experiència immediata, tendim a fiar-nos en els que ens diuen des de televisions, experts, xarxes, etc. Per mi hi ha un problema bàsic, que és que deixem de confiar en nosaltres mateixos. I un exemple que dono a vegades és que s'ha donat el cas que una persona pot estar asseguda al costat d'una finestra i li preguntin, està plovent? I en comptes de mirar per la finestra, miri què diu, sí, i digui, no està plovent. I la persona que li ha preguntat s'ha de dir, ah, però mira, sí que està plovent. I ell diu, no, perquè aquí diu que no està plovent. Aleshores, si realment tu creus que no està plovent perquè t'ho diu Google, o perquè t'ho diu MeteoCat, o perquè t'ho diu qui sigui, quan veus que cauen gotes del cel, aleshores tenim un problema. I en molts casos estem arribant aquí, no? De que no ens fiem de nosaltres mateixos, però des de dalt l'autoritat, qui sigui Google, ha dit que tal, no? I aleshores, bueno, igual que hi ha gent que, pobres, s'han ofegat seguint Google Maps perquè es deia que entressin en un pantà i van entrar en un pantà i es van ofegar.
Sí.
No? Perquè es deia que era per aquí. I, o sigui, totes aquestes eines són fantàstiques, però tu has de tenir l'última paraula. Has de poder dir, no, vale, gràcies per la informació, però en aquest cas no fa de cas. No? Aleshores, si deixes guiar per això, una altra cosa que passa si et deixes guiar per això és que la teva vida va perdent gràcia. Perquè les premes, per exemple, Harari, que és aquest historiador israelià, autor de Sapiens, etc., que ell diu, en dos llibres diferents, diu que les grans decisions de la teva vida, com per exemple, amb qui t'has de casar, a quina feina t'has de dedicar, on has de viure, etc., que això en comptes d'anar a passejar pel riu i pensar, parlar amb una amiga, etc., que posis totes les teves dades a internet i deixis que els algoritmes de Google, Netflix, Amazon i Facebook et donin la resposta perquè saben més que tu. No? Vale, suposant que sàpiguen més que tu, o sigui, si tu et cases amb una persona perquè t'ho ha dit un algoritme, és molt millor que escollis tu i t'equivoquis i aleshores aprens, no? Que no, perquè per això és quina gràcia té, que ja t'ho donen tot fet, és que la vida és absolutament avorrida. O sigui, si la propera pel·lícula que veuràs te la diu Netflix, el proper llibre que llegiràs te la diu Amazon, i etcètera, etcètera, aleshores on està la gràcia de la teva vida? No? Hi ha un element d'espontaneïtat en la vida que el perdem si posem massa, deleguem massa en aquestes tecnologies. Si són un instrument, fantàstic. Però si deleguem tota la nostra vida en allà, doncs ens convertim... Sí? Llavors tens Siri i Alexa i aquestes coses que van organitzant la teva vida i et van dient què has de fer, etc. al final. Sí.
No, creus que també hi ha un punt últimament de certa malfiança? Comença a haver-hi una malfiança en totes aquestes eines digitals d'esta tentació que tenim a l'abast? Per exemple, no? Avui mateix parlava amb una amiga a través del WhatsApp de missatges i m'ha comentat, millor que no parlem per aquí.
Bé, és que tot això, com sabeu, no és gratuït i tot això es financia perquè les nostres dades són sistemàticament extretes i guardades, totes. I aleshores sabeu que les aplicacions de mòbil i les pàgines web estan en principi dissenyades per ser el més addictives possible, perquè com més temps passis en allà, més informació teva podran extreure i més anuncis et podran donar. I per això hi ha molts enginyers a Silicon Valley que no permeten als seus fills tenir mòbils fins als 18 anys i no els deixen entrar a internet més que una horeta al dia, etc. Perquè saben que això està dissenyat per ser addictiu. Aleshores, quin món és aquest en què estem donant a què? Centenars de milions de criatures una eina que sabem que és addictiva? A França em sembla que ara volen passar una llei que prohibeix, em sembla, els mòbils a menors de 13 anys i recomana que no els utilitzin fins als 18. Ho dic aproximadament per no recordar, però la cosa va per aquí. Uh-huh. Que a partir dels 18 val, però abans dels 18 en molta mesura. Però és molt fàcil anar amb un tren i veure que una mare o un pare dona al seu fill el mòbil, al seu fill de 2 anys, perquè estigui distret i tant, no? I aleshores això té un impacte cognitiu terrible. Aleshores sí que hauríem de... No és tan malfiança, sinó que és simplement despertar de que, ostres, o sigui, saben la teva ubicació contínuament, saben la nostra ubicació aquí, i saben quins missatges estàs enviant a qui sigui dia i nit. No hi ha hagut cap tirà a la història de la humanitat que tingués aquesta capacitat de saber exactament què penses tu quan et despertes i a mig matí i a mitja tarda que te'n vas a dormir. No? Aquest nivell de... Això no vol dir que hi hagi algú que està revisant tot el que fas, però les dades estan allà. I si algun dia volen investigar la Sílvia, doncs, es troben les dades i tal dia estava amb aquesta persona, tal dia estava amb aquella altra. Un dia va entrevistar aquell filòsof tan radical, tal, uf, imagina. Aleshores, tot això queda allà registrat i hi ha gent que diu, bueno, si jo no he fet res dolent, potser no, clar. Però és que no és això, o sigui, la teva vida privada és per tu. I a més... això depèn de qui mani, poden ser d'un extrem o poden ser de l'altre extrem. O sigui, les teves opinions per uns poden ser correctes, pels altres no. I hi ha el perill d'acabar amb un sistema com aquell a Xina del crèdit social, en el qual a les persones els donen uns punts, com si fos un videojoc, però no és un videojoc, és un malson, en funció de si compren diaris del règim o compren llibres que són dissidents, de si compren determinats productes que recomana el règim, si passes un semàfor en vermell encara que no vingui cap cotxe per punts, perquè hi ha càmeres per tot arreu, hi ha uns 500 milions de càmeres a Xina. Ara aquí cada vegada també en tenim més. No? I aleshores, si perds molts punts o si baixa la teva puntuació, doncs no pots agafar bitllets de tren o d'avió, no pots sortir de la teva ciutat, pot ser que els teus fills no puguin anar a la universitat, etc etc. I aleshores, sí, quan he parlat amb un xinès, diuen, bueno, mira, és el sistema que tenim, així no hi ha tanta delinqüència, potser sí, però clar, tot acaba sent, o sigui, la persona es va convertir en un engranatge d'una màquina, en una peça d'una màquina, en comptes de ser un ésser únic, irrepetible, ple de llum i de dignitat i... Sí, i aleshores sí, sí, és que jo no... veient aquests recordatoris de la saviesa tradicional d'Orient i d'Occident, de tot arreu, que en diferents manifestacions, doncs veure que, com estem, no?, buscant les respostes a ChatGPT i no a les grans tradicions de saviesa de la humanitat, no? Perquè, uau, què estem fent?
Que passa també en la nostra capacitat d'atenció, no? De quina manera tot això irrompe en el que deia Imma, de l'atenció, i quines conseqüències té.
Bé, tenim dades molt objectives de com està baixant la capacitat d'atenció de les persones. O sigui, la capacitat, el temps que pots estar parlant amb una persona, llegint un llibre, contemplant un paisatge, escoltant una peça musical llarga. Una manera, per exemple, molt objectiva de mesurar-ho és que la gent que es dedica al cinema mesura la durada mitjana dels plans d'una pel·lícula. Als anys 50, les pel·lícules bones, Humphrey Bogart i Lauren Bacall, el que sigui, tenien els planos tenien una durada mitjana de 11 segons, les pel·lícules bones de Hollywood. O sigui, cada 11 segons passaves a veure el que havia enfocat una altra càmera. D'acord. Avui en dia, la durada mitjana és de menys de 3 segons. Amb 60 anys, hem anat a tres vegades més ràpid. Els guionistes diuen que si fan plans mitjans de més de 3 segons, la gent s'avorreix i canvia de canal. Si està més de 3 segons mirant el mateix rostre des del mateix angle, és avorrit. I aleshores, pum, vaig a buscar una altra pel·li. No? Aleshores, què passa si no podem estar 4 segons mirant la mateixa persona des de la mateixa perspectiva? Això és curiós perquè, en el cas del cinema, està cronometrat en minuts i segons, i sí, és una cosa molt objectiva, i tenim molts altres exemples. Exemples més quotidians serien que abans teníem classes a la universitat d'hora i mitja, i algunes eren més interessants i altres eren més avorrides, però més o menys les seguies. Ara una classe de més de 45 minuts, la gent ja està mirant el mòbil i no sap com posar-se. Sí, i tot s'accelera d'una manera... Bé, o jo recordo una època en què jo escrivia unes cartes a mà i li posava un segell i les enviava i t'arribava una resposta i al cap d'una setmana penses, ah, doncs vaig a respondre aquella carta. Ara t'arriba un e-mail i si a vegades no resposta en unes hores, sembla com de mala educació, no? O sigui, aquesta pressió, que és una mica absurda perquè la majoria de vegades no són coses de vida o mort, no? I aquesta pressió de que, bueno, que no m'ha contestat, ostres, què passa, no? I això és una cosa molt estranya, no és bona per l'atenció humana. Aleshores, l'atenció no és simplement una capacitat més que tenim, com mira, la memòria i la intel·ligència emocional. L'atenció és com la base de tot, perquè tot el que fem es manifesta en la nostra atenció. O sigui, l'atenció és com el fonament. I aleshores, a través de l'atenció es manifesta l'intel·ligència, la creativitat, el que vulguis. Quan la nostra atenció es degrada, és com que es degrada la condició humana. I l'atenció s'està degradant de dues maneres. Una és que s'escurça, això que dèiem de tenir menys temps per estar pendents d'una conversa, un llibre, una pel·lícula, el que sigui. Però després hi ha una altra manera en què es degrada l'atenció i és que, bé, si ho has vist al llibre, jo parlo de dos tipus de ment humana, basant-me sobretot en un enorme cos de milers d'articles de neurociència dels últims 20 anys. Tinc un amic, puc dir, escocès, que ha publicat un llibre de 1.500 pàgines amb 5.600 referències. Per mi és el llibre més impressionant que s'hagi publicat al segle XXI i tinc la sort d'estar en contacte amb aquesta persona, mostrant com funcionen els hemisferis del cervell. Fa uns 60 anys es va posar de moda la idea que hi ha un hemisferi esquerre que serveix per les matemàtiques i un hemisferi dret que serveix per la pintura i la música. Després va veure que és una visió massa ingènua o massa simplista, que tots dos hemisferis participen en tot el que sent. El que passa, i això és el que ens mostra la neurociència en milers d'articles recents, és que ho fan amb dos estils d'atenció diferents. Un és una atenció focalitzada, que busca un objectiu i vol controlar, que analitza, classifica, calcula. L'altre és una atenció molt més oberta, que té en compte les relacions, les qualitats i que té empatia, que té sensibilitat ètica, que té sensibilitat estètica i totes les qualitats pròpiament més profundes de l'ésser humà. Hi ha molts filòsofs a Occident, però també hi ha Orient també, que han parlat de que tenim com dos tipus de ment. Una forma de dir-ho en la filosofia medieval és a l'ull de la raó i a l'ull de la contemplació. A l'ull de la raó és molt útil, et serveix per si, quan vas a comprar, pues has de calcular si puc comprar això o no puc comprar això. Però l'ull de la contemplació, que és el que inclou la consciència, l'espiritualitat, la sensibilitat ètica i estètica, l'empatia, la intuïció, tot això que són qualitats molt més humanes. Aleshores, aquest tipus d'atenció, que és molt més rica, molt més profunda, molt més creativa, l'estem desplaçant perquè estem com fascinats per la IA i les coses digitals i tot el que es pot reduir a xifres i a codis de barres i a estadístiques. O sigui que d'una banda l'atenció es va escurçant i d'una altra banda l'atenció més pròpiament humana, més relacionada amb la consciència i l'espiritualitat, l'anem oblidant i ens anem posant una atenció que és com calculadora, que és molt útil per moltes coses, però no és la més important. I aleshores, si es degrada l'atenció, també es degrada la intel·ligència, tenim estudis, també objectius, que mostren una davallada de la intel·ligència humana en els últims 20 anys, que això és terrible. O sigui, a la segona meitat del segle XX, els psicòlegs van comprovar que la intel·ligència, mesurada per el coeficient intel·lectual, que és una cosa qüestionable, però que alguna cosa es diu, més o menys, doncs anava augmentant la intel·ligència. I tothom va pensar, home, clar, si tenim més educació, tenim més cultura, tenim més mitjans, doncs és normal que creixi la intel·ligència de les persones. Sí, de molt lògic. Però des de fa 20 anys tenim, i es va començar a detectar a països escandinaus, però a tots els països industrialitzats es constata, que va baixant la intel·ligència. El coeficient intel·lectual mitjà va baixant. I sobretot va baixant el coeficient intel·lectual de les persones més, diguéssim, intel·ligents, els que serien grans genis de la ciència, de les humanitats, del que sigui. I aleshores això sembla molt lligat al fet que llegim menys, tenim menys converses i debats cara a cara, tenim aquest ritme d'atenció breu. Hi ha molts adolescents, avui en dia, que poden passar-se una tarda o potser un cap de setmana mirant vídeos de TikTok d'una durada mitjana de 5 segons. 5 segons. I aleshores, si tu passes moltes hores amb això, la teva ment acaba fent una funció de on-off, simplement. O sigui, jo estic veient el vídeo de 5 segons. Puc esperar-me que s'acabi el vídeo i aleshores veig el següent, o puc dir aquest vídeo no i passar allà immediatament al següent. Això és l'únic que fa la teva ment. I aleshores això aporta a un empobriment bastant considerable. I aleshores és extraordinari que tenim les possibilitats que tenim, amb aquestes possibilitats tan extraordinàries, en comptes de posar això per tenir persones més creatives i autònomes, que era, en principi, la promesa de la revolució digital i d'internet, etc., en realitat el que veiem és que la majoria de les persones avui en dia no són més creatives i autònomes, sinó que són més addictes i dependents. I per què estem fent això?
Podria ser que una manera de manipular per part del poder, per buscar una explicació neurocientífica, fos precisament potenciant esta part esquerra del cervell?
Jo no crec, i certament no tinc proves, que això sigui deliberat, no? que hagi hagut una reunió de persones molt dolentes, que n'hi ha, de persones molt dolentes i molt condicionades, i n'hi ha, sí. Psicòpates. Hi ha un capítol aquí sobre els psicòpates, que són persones que es defineixen perquè no tenen cap sensibilitat o cap empatia. I si et fan mal, o sigui, no tenen per què ser sàdiques o cruels, però si et fan mal, no senten res, absolutament res. Sí. Igual que una màquina, no sentiria res. Val. Aleshores, el que deia és que no dic que hi hagi hagut una cosa deliberada per fer això, però sí que en un llibre anterior, Tècnica i totalitarisme, esmentava que si es volgués dissenyar una tecnologia perquè totes les persones deixessin de participar a la vida pública i es quedessin tancades a casa seva, que perdessin capacitat d'atenció, que es quedessin en una espècie de bombolla i fossin més manipulables, doncs què podríem fer? Podríem fer telèfons mòbils, tecnologies digitals, tota una sèrie de coses que hem posat al mercat a tot arreu últimament. I sí, l'efecte net de tot això, tot i que teòricament totes aquestes coses es poden utilitzar d'una manera molt creativa i molt bona, però l'efecte global que veiem en els adolescents i en els avis i en els nadons i en els petits i en gent de totes les edats, l'efecte global que veiem, malauradament, és negatiu més aviat. És curiós?
No tenim les proves pel que fa al poder, però el sistema educatiu actual pensa que sí que està afavorint aquesta ment algorítmica.
El sistema educatiu, bé, li passa com a moltes altres coses, que és que hi ha lobbies, o sigui, persones a sou de grans companyies, de grans multinacionals, dedicades a influir els governs en una direcció o una altra. A Brussel·les hi ha milers de persones vivint a Brussel·les que la seva única feina és parlar amb els eurodiputats per convèncer-los de que el dia que es voti... Bé, primer fas amics. Mira, et convido a sopar. I ell t'ha de... Llavors, quan ja tenim una relació personal, ara, mira, quan es votarà aquesta llei, no, sisplau, no votis això, perquè tal, no? Això, hi ha milers de persones a sou. I aleshores, per exemple, amb el tema de l'educació, abans de la pandèmia, sabem que les grans companyies tecnològiques, Google, Microsoft, Apple, etc., estaven pressionant a tots els governs del món, però això vol dir governs estatals, vol dir consellers d'educació, a tots els nivells, per digitalitzar l'educació, perquè posessin el màxim d'ordinadors i de pantalles possible a les escoles. Arriba la pandèmia i hi ha aquest experiment de nens en pijama posant-se davant de la pantalla i al cap de 5 minuts desconnectant i posant-se a jugar un videojoc i allò tothom va veure que era un desastre pels nens, pels mestres, per l'educació i ningú aprenia res. Què diuen el conseller d'Educació a Catalunya? Els ministres de tot arreu. Seguim endavant amb la digitalització. O sigui, no diuen, bueno, està molt bé en casos excepcionals, però hem de, no perdem de vista que el pilar de l'educació són les persones, els mestres. No, això no diuen això. El que diuen és, vinga, seguim amb això. Ara mateix el Departament d'Educació té, m'ho van dir uns professors fa poc, jo no ho sabia, té uns mentors digitals, que són les persones que entrevisten a tots els professors, tots, perquè els expliquin fins a quin punt estan fent servir cadascuna de les tecnologies digitals que tenen allà. I aquesta eina, quantes hores l'utilitza? I sembla ser que no els importa el més mínim si les criatures aprenen, si se senten feliços amb la seva vida, si tenen il·lusió amb el futur. Tot això no importa. El que importa és quin ús estan fent de les tecnologies. O sigui, com si fossin realment representants d'aquestes companyies. Aleshores, això és una cosa molt, molt peculiar, no? I aleshores veiem que, efectivament, a l'educació, tot el que tindria a veure amb la ment holística, a l'ull de la contemplació, l'hemisferi dret, tot el que és creatiu, etc., va quedant arraconat. Per exemple, abans hi havia una assignatura alguns estudis, una de pintura i una altra de música. Però no, ara les posen les dues en una juntes. I considerem treure la filosofia, al final es va quedar al mateix moment que considerem treure la filosofia, s'introdueix la robòtica. I cada vegada hi ha més assignatures tecnològiques per formar ciutadans que participin en la gran maquinària burocràtica i tecnocràtica, i les assignatures més creatives o més de formar persones autònomes doncs es van desplaçant, no? D'altra banda, doncs, tenim el fet que Suècia l'any passat va decidir tornar a l'educació en paper. És l'únic exemple de moment a Europa. Va dedicar 60 milions aquell any i vol dedicar molts milions els anys següents a tornar a l'educació en paper, que pots tenir ordinadors, evidentment, per coses molt puntuals, sobretot d'educació secundària, no primària i infantil. Però, en canvi, aquí, el govern espanyol, crec que era fa un any i mig, va fer una gran inversió per promocionar les tecnologies digitals a primària i infantil, també. Que els nens d'infantil el que necessiten és contactar amb persones i veure somriures i mirades i gestos i tal, i no estan fent les coses amb pantalles. I hi ha molts estudis que mostren que s'aprèn molt millor llegint en paper. Tu estàs molt més present. Notes el pes del llibre, el tacte, l'olor. Estàs més allà que no si estàs en una pantalla. S'aprèn molt més fent matemàtiques en paper, escrivint, que no en una pantalla. El fill de la meva companya li fan fer matemàtiques en pantalla i treia molt bones notes i ja no entén res. Recordes molt més el que escrius a mà que no el que tecleges. Perquè escrius a mà, a més t'expresses tu, i el que tu escrius amb la teva lletra, això és una cosa única, i ets tu. En canvi, si tecleges, es perd aquesta característica. Aleshores, tot això no vol dir que la lletra d'impremta tingui l'utilitat, sí que fem llibres amb lletra d'impremta, perquè és més fàcil de llegir per tothom, d'acord? Però, sí, a l'educació, sobretot, hi ha aquest impuls d'anar substituint professors, o sigui, persones, per pantalles. I a més que tinc que són professors de secundària, cada vegada més em diuen que jo simplement em sento com el gestor tècnic de Google Classroom i aquestes coses. O sigui, jo ja no sóc el professor de filosofia, d'història, de matemàtiques, de física, de química, sinó que sóc el... O també una altra derivada d'això, jo tinc un fill a segon de batxillerat, la majoria dels seus professors a un institut públic, la majoria dels professors el que fan és passar un PDF. Passar un PDF. I llavors diuen, bueno, però jo puc quedar a casa per veure un PDF perquè vaig jo al col·le. I aleshores, quan ell pregunta, o qui sigui pregunta, i per què tal i qual, doncs busca la solució a internet. Jo els meus profes, millors o pitjors, doncs més o menys sabien la seva matèria. Doncs pues no, ara, o sigui, depenem tant de les màquines que ho deleguem tota la màquina i el professor queda com fora de joc. Aleshores, quan jo parlo amb professors, tots volen parar això, però tenen aquesta pressió del departament que s'ha de digitalitzar tot. I el departament sembla ser que té la pressió de Google i Bill Gates i companyia, no? I de tant en tant hi ha o la Unió Europea, que també dona centenars de milions per aquest projecte. No? La Unió Europea té un gran projecte de digitalitzar l'educació. I amb això qui guanya? A les criatures europees o guanya Google, Microsoft i companyia? Em sembla que la resposta és molt evident.
I ara tenim un pas, anem un pas més enllà amb la intel·ligència artificial. I vostè nega la major, diguem, la paraula intel·ligència ja la neguem d'entrada, no?
Sí, a veure, jo el que dic és que la intel·ligència artificial és tan intel·ligència com una flor artificial és una flor. Tu ves una flor artificial a 10 metres i dius, ai, que bonica, alguna vegada sembla bonica. I t'acostes, la toques i l'olores i buf, no? I fins i tot fa angúnia, no? Aleshores, però sembla una flor. Aleshores, quan tu poses a una calculadora una arrel quadrada, doncs dius, ostres, quina capacitat de calcular que té la calculadora, no? Bé, en realitat no diem això perquè sabem que no hi ha ningú allà pensant. Però amb la intel·ligència artificial és el mateix, o sigui, que ja és una grandíssima capacitat de càlcul. Si tu poses un text, sobretot si és un text poètic, Gerard Vergés, el gran poeta tortosí, del qual avui he tingut una immersió, un bateig a l'aigua, gràcies a en Josep, no? Poses un poema de Gerard Vergés a Google Translate o DeepL o el que sigui, que te'l tradueixi a l'anglès o a l'italià, el que vulguis. Segurament farà un disbarat. Però suposant que ho traduís mínimament bé, no entès res. I si Gerard Vergés parla de l'Orriu, aquell aparell no sap el que és l'Orriu. No ha posat mai els peus allà, no ha sentit mai... No té sensacions. Si podem parlar de pluja, aquell aparell mai ha sentit la pluja a la cara, no? O l'olor de la pluja després de... l'olor del bosc després de la pluja. No hi ha comprensió, no hi ha intel·ligència. Intel·ligència, etimològicament, remeta a entendre. Intelligere. O intus legere, que és llegir entre. Llegir entre, o sigui, el significat que es crea entre totes les paraules, però també llegir entre línies, que és una intel·ligència més profunda, o sigui, llegir el que està implícit, no simplement el que està explícit, evident per tothom, no? Aleshores, aquestes màquines no tenen intel·ligència. Jo, en els últims dos mesos, he tingut dos debats amb persones expertes en intel·ligència artificial, un fa dos dies, i aleshores quan dic això diuen, bé, sí, és veritat que això no és intel·ligència. Va? Aleshores, si no és intel·ligència, el que passa és que s'ha posat de moda que és intel·ligència i tots anem alegrament amb això. Aleshores, com això no és intel·ligència i el resultat net final d'això és que amenaça les nostres professions, perquè aquesta entrevista que em fas tu, igual vinc jo d'aquí dos anys i l'Aima m'ha posat aquí un ordinador. No, l'Aima no ho farà, però l'Aima no farà això, però a alguna ràdio els he dit i m'han dit, potser sí, m'han fet fora i han posat una IA perquè en comptes de pagar-me un sou, pues és molt barat, no? I sí, això ho he dit en ràdios i l'Aima diu que no, però en ràdios em diuen que sí. Aleshores, això invadeix les nostres professions. Molta gent es pot quedar sense feina amb això. Moltíssima. Va ser que la immensa majoria de les professions estan amenaçades. No només els conductors, en gairebé tots els àmbits. Invadeix les nostres professions, invadeix les nostres relacions, o sigui, és com que això ens espia per tot arreu, invadeix la nostra intimitat. Tot això a base d'algoritmes que calculen les coses. Per tant, a mi, jo que proposo és llegir IA com invasió algorítmica. Invasió de les nostres professions, de les nostres relacions, de la condició humana, sí. I quan ho dic, doncs sí, la majoria de gent li sembla, ja sí, el resultat global és aquest, no? El mecanisme és un altre, però l'efecte és aquest. I aleshores jo començo el llibre dient que estem com sota un encanteri. I part d'aquest encanteri és el creure que tot el que és artificial serà millor que el que és natural. Hi ha coses artificials que estan molt bé, clar que sí, han fet servir tothom. Però hi ha com un encanteri que vol, o ens fa creure que és bo, substituir tot el que és humà, viu i espontani, pel que és mecànic, programable i controlable. O sigui, ara tot ha de ser mecànic, programable i controlable. O substituir el que és embodied, o sigui, basat en el cos, en l'experiència directa del teu cos, i basat en el que és habitual fer a la comunitat, inclús a la comunitat local, no?, de les Terres de l'Ebre, d'allà on sigui, substituir això per polítiques o pràctiques dissenyades des de dalt i que són controlables des de dalt. I per tot arreu van apareixent tot de detalls molt simptomàtics de que tot s'ha d'anar controlant. No? I has d'informar de tot. Vaig trobar amb una persona fa poc que em va dir que tenia un pou i ara li fan posar un comptador dels litres d'aigua que treu del pou. Quan, bueno, el pou va fer el seu avi i un pou, no? Pues no, l'Ajuntament necessita saber quants... I aleshores, pues sí, el crèdit social de Xina és portar aquesta cosa del control a un extrem.
Per explicar tot el que estava passant en l'actualitat, al llibre vostè veu molt...
Tu, m'hem quedat, no?
Tu veus molt dels filòsofs, dels literats, del passat, no?, de la base. Imma també sempre ens diu en ioga que hem d'anar sempre a la base, no? Per tant, serveixen encara per a interpretar el que passa ara?
No només això, sinó que hauríem de servir més que mai. Perquè és, o sigui, aquesta paradoxa que deia, tenim accés a bones traduccions de savis de totes les èpoques? O sigui, fa 50 anys això no existia, de grans textos del ioga, del budisme, del misticisme, de la tradició que vulguis, de filòsofs. Tenim bones traduccions ara mateix, castellà, moltes en català, de llengües complicadíssimes a altres llengües europees, i en comptes d'aprofitar això, doncs estem, no sé, mirant sèries o moltes coses. Hi ha alguna, jo no tinc ni televisió tampoc, però alguna vegada, quan estic a algun lloc que tenen aquestes coses, pues miro i he vist algunes sèries que em semblen molt reveladores. Vaig veure El joc del calamar i em sembla que reflecteix coses molt reals que estan passant aquí, avui en dia. I quan veig imatges del que passa a Gaza, em dóna la impressió que hi ha una mena de joc del calamar per allà, de que la gent vagi aquí cap allà i no sap on han d'anar i a veure on acaben els trets, no? Aleshores, hauríem de posar una mica de consciència en tot això i tenim la sort que tenim aquesta grandíssima riquesa de totes les persones sàvies de la història de la humanitat que estan allà i de totes aquestes tradicions que han arribat fins aquí i que els nostres avis no tenien opció de meditacions i iogues i savieses d'altres cultures. Potser hi havia, sí, no, hi havia... I la saviesa que hi ha en la tradició cristiana, que també hi és, tampoc arribava, perquè el que deia el capellà del poble no era el que deia el mestre Eckhart o els grans místics de l'història del cristianisme, que són... Jo els entenc, a la mesura que els entenc, gràcies a haver passat per Orient. O sigui, hem passat per Orient, després llegeix el mestre Eckhart, que és el gran místic alemany del segle XIV, i dius, uau! Sí. Però abans no hagués entès això. I aleshores sí que tenim aquesta meravella d'accés a tot aquest tresor cultural, igual que tenim accés a tota la música clàssica, que la pots sentir gratuïtament a YouTube i el que sigui, fantàstic. Però, com deia abans, en comptes d'això fer que tinguem una vida molt més, uau, culta i creativa, etc., per la immensa majoria de les persones, el que porta és una vida més robotitzada.
I a partir d'esta base que vostè va citant...
Tu.
És que... Sí. I per anar buscant ja una sortida, no? Podríem dir que apuntes dos dies, Esta capacitat de buscar... que hi podria haver una capacitat de buscar l'equilibri per part de la pròpia vida, és a dir, com la biosfera, no? La vida té tendència a buscar l'equilibri. Aquí podria haver una llum?
No només a buscar l'equilibri, sinó a buscar l'excel·lència. A mi m'agrada explicar, potser ho vaig explicar fa dos anys, que un cos humà adult té uns 35-37 bilions en B de cèl·lules. Totes aquestes cèl·lules, encara que tinguin el mateix ADN, són diferents. I no només són diferents, sinó que van canviant moment a moment segons el que has de fer. Aleshores, primer prodigi. Com organitzes de manera simfònica, ben coordinada, 7 bilions d'unitats. Si aquí som 40-50 persones i ens volem organitzar per anar tots a sopar, doncs, ui, jo no, perquè tal, serà complicat. No? Com organitzes 37 bilions d'unitats de manera perfectament coordinada? Val. Després, que aquestes cèl·lules, la immensa majoria d'elles, estan fent a cada segon reaccions químiques molt més sofisticades de qualsevol fàbrica humana. Poden estar movent milions de molècules d'aquí cap allà per produir fins a 10.000 proteïnes diferents. Un article de la revista Science de fa uns anys deia que si tu creus que els controladors aeris són molt intel·ligents perquè fan que l'avió que ve de Lisboa entri per aquí i el que ve de Berlín entri per allà, doncs imagina la cèl·lula que fa aquesta molècula que està aquí, vagi cap allà, i aquesta molècula que està allà, vagi cap aquí. Perquè si la molècula, en comptes d'anar cap aquí, va cap allà, en comptes que surti una proteïna, en sortiria una altra, i tota aquesta sinfonia...
Col·lapse.
Sí. Aleshores, això és prodigiós, perquè o sigui, quan jo estudiava secundària, doncs es deien que la cèl·lula és una fàbrica, i va produint sí, proteïnes, etc., i va, una cosa mecànica. Però com més anem coneixent que és la cèl·lula, veiem que és una cosa bàsicament líquida, que va canviant de forma, i hi ha dibuixos de com és en realitat una cèl·lula, i és una cosa laberíntica immensa, com un mandala, una cosa increïble. Aleshores, com més anem a fons, més veiem que, uau, i això com funciona? Aleshores, si preguntes quina intel·ligència està guiant això, perquè és un funcionament, o sigui, cada cèl·lula està fent el que li toca fer quan estàs sana, si preguntes qui està guiant això, potser algú dirà, el cervell. Sí? Doncs si creus que és el cervell, pregunta't de què està fet el cervell. Està fet de milions i milions de cèl·lules. No està fet de res més que de cèl·lules. No hi ha altra cosa al cervell que no siguin cèl·lules. Aleshores, qui està guiant tot això? I una experiència que he tingut, perquè he tingut ocasió de conèixer científics destacats en alguns àmbits, experts, és que els hi preguntes, com un nen, i per què? Vale. I per què? I després, la primera resposta és que potser la que sortirà a la Wikipedia. I la segona, i per què? Bueno, perquè ja tarda. I per què? I aleshores, si ells pregunten, i per què, com si fos un nen, diuen, és que no ho sabem. I a la fons no sabem com funciona la gravetat, què és l'energia, no sabem... De les coses bàsiques no sabem res. Què és la vida? Pregunta-li a la que és la vida. Diuen, jo què sé què és la vida. Ni idea. Saps? Sí que et poden explicar molts detalls de moltes coses, no? Aleshores, la qüestió és que si tu preguntes com funcionen les cèl·lules, quina intel·ligència està guiant les cèl·lules, doncs sembla que no està aquí en el cos. Aristòtil diria que era pues que hi ha una ànima metabòlica, traduint un terme d'Aristòtil que sovint es tradueix d'una altra manera. Una espècie de psique que guia les cèl·lules. Però si tu ets taoista, pots dir que és el Tao que està guiant les cèl·lules. I si ets budista, pots dir que és la consciència primordial. I si ets cristiana, pots dir que és l'esperit sant. Pues mira, és una resposta, sí. I en aquest context, potser serveix. I aleshores és de l'hinduisme, no sé què diria, és el prana, és... Sí, sí. Alguna cosa que està més enllà de tu i que et connecta amb una realitat més profunda i més sàvia. Però la qüestió és que simplement estar aquí asseguts amb salut ja és un prodigi. El que hem menjat per dinar, no hi ha cap premi Nobel de Química que sàpiga organitzar la digestió del que hem menjat. Hi ha milions de molècules de substàncies diferents i perquè encaixin amb el teu cos específicament, s'ha de fer una sèrie de processos i hi ha totes substàncies del sistema digestiu i ara en quina quantitat cadascuna? Si no tens mal de panxa, si no tens acidesi, res, o sigui, si ho estàs fent bé, això funciona. Però no hi ha cap persona humana i no hi ha cap aplicació que et digués, no, mira, ara més d'això, més d'allò altre. No, no. Hi ha una intel·ligència de la vida que està fent que el teu cor bategui el ritme que necessita estar bategant en aquest moment. I tu no has d'estar dient, ara més ràpid, que ara sí estic corrent, no? Ara vaig a córrer, doncs ara puja la velocitat. No, tu no has de dir res, tu poses a córrer, ara vull relaxar-me, no? Això va sol. I aleshores també hem d'aprendre, o sigui, estem en un món que està molt basat en el control. I una de les coses que hem d'aprendre és de sanar i deixar-nos guiar per la intel·ligència de la vida.
Acabem d'escoltar un acte de presentació del llibre titulat Consciència o col·lapse, publicat recentment per l'editorial Fragmenta i escrit pel filòsof i escriptor Jordi Pigem. Concretament, aquest acte de presentació es va fer el passat 4 de maig a la població de la Ràpita, a la comarca del Montsià, en un acte organitzat pel Centre de Ioga Actes i Paraules dins el seu cicle de trobades amb el pensament. La monografia d'avui ha estat llarga i s'ha menjat la resta d'espais del programa, però creiem que valia la pena sentir tota la conferència del filòsof, del doctor Jordi Pigem. I, per tant, deixaríem el programa aquí. Agrair al Josep Montano la seva feina al control de so, qui us ha presentat aquesta conferència és un servidor, Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i sobretot que tingueu una molt bona setmana.